La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 8 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca un programa de la ràdio en català que avui et contestarà, Rafa Sanahuja. Això serà, però, durant la tertúlia esportiva. Abans, però, encetem programa, encetem la caravana i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La caravana amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la cara B de la caravana?
Doncs avui els exàmens de conduir, els diners i les casualitats agafen tot el protagonisme de la secció. Com recordeu el vostre examen pràctic de cotxe? Sou d'aquells que vau aprovar a la primera o més d'aquells que podríeu guanyar el rècord Guinness per haver-ho intentat més vegades? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts tot això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui, a la pregunta del dia, parlarem del WhatsApp i de la famosa bretxa digital, amb la gent del carrer i, òbviament, amb el nostre expert del dia, que és Daniel Cruz, responsable d'anàlisi i transformació digital de Comissions Obreres de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Avui, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres eliminar l'obligació de dur mascareta al transport públic i establiments com òptiques o ortopèdies, una mesura que ha entrat en vigor avui. És per això que a la caravana parlarem de la Covid, de mascaretes i de vacunes amb Jeffrey Lazarus, cap del grup de recerca de sistemes de salut i codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes Disglobal, l'Institut de Salut Global.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
L'any 2013, el periodista del periòdico Marc Marginedes era segrestat per l'Estat Islàmic juntament amb altres 19 persones, entre elles periodistes integrants de ONGs. Un segrest que va durar 6 mesos i que 10 anys més tard Marginedes explica a través del documental d'Albert Soler i Raül Cuevas, Retorna a Raqqa. A partir de les 4, amb Marc Marginedes parlarem de periodisme, però també de la seva història a Síria una dècada després.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A partir de 4:45 de la tarda...
Doncs, un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer, avui per tractar el tema sobre les mascaretes.
I per acabar el programa, i a partir de les 5 de la tarda, cada dimecres a la caravana, parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, Nina.
Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja ens comentaran l'actualitat esportiva de la setmana en una tertúlia seriosament divertida.
I recorda, Rafa Sanahuja, avui et contestem a tu i al Boran. Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts, que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, començant a saber qui ha estalquejat avui l'Andreu.
Doncs avui, Marc Marginedes, avui un del nostre gremi ha tocat estalquejar. Primer de tot, fa cara Marc. Crec que això encara no ho havia dit mai.
Què vol dir, que fa cara a Marc?
Què fa cara Marc? És a dir, que li va molt bé, sí, el seu nom amb la seva cara, diguéssim.
Ah, mira.
Potser perquè també em recorda una mica, depèn de com, el Marc Ribas de Cuiners.
Sí que té alguna cosa.
Però...
Sí, ho compro.
Dit això, anem al gra. Primer punt, i m'agrada molt. A la seva biografia posa cuenta personal para compartir vivencias con amigos y conocidos. Gràcies. Necessitem més persones com tu que ens ho deixin clar al principi. I es nota que és així, eh? Perquè no hi ha cap mena de sentit a les seves fotografies. Una d'una entrevista a la tele, un vídeo d'uns ocells raros al mar a la costa de Sant Pol de Mar...
Què vol dir, uns ocells raros?
És que no ho he entès massa. Semblaven gavines, però no ho eren.
No ho eren.
Un vídeo en banyador també a la Provença francesa, en fi, que publique el que li dona una mica la gana, no?
Ben fet.
Ara bé, un altre punt, i que demostra la cruesa de la seva carrera, és la fotografia del 13 de març del 2022, en què surt ell i més persones a darrere, i que expliquen la seva descripció que està creuant el riu Danubi amb refugiats dins d'un ferri que creua des d'Ucraïna fins a Romania. Mm-hmm. I explica que així i en aquell moment acabaven els seus 7 anys de corresponsal a Moscou i tenint les seves coses en aquesta ciutat, les seves pertinences. Però ja per anar acabant, per si no havia quedat clar que l'aprovo, sabeu quina fotografia m'ha agradat més i per la qual l'aprovo amb escreix?
Digues. Ui,
és la primera fotografia penjada al seu perfil d'Instagram, sí? Que és del 5 de març del 2021, en què apareix amb patins i patinant sobre una pista de gel a més de 10 graus sota zero.
Uf, clar.
Fa fred,
ja
eh?
Sí, valor.
Fa fred. I aquí que ens queixem del fred.
Sí. Exactament, però m'agrada, perquè, mira, patina sobre gel... Això ens agrada aquí,
sí,
patinar sobre gel.
Sí, 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 sí. Un dia farem una... Ai, ja t'ho diré demà, la secció de cançons de caravana. La farem sobre cançons de skating.
No. Ja les tenim totes.
Sí, t'ho dic de veritat, que ho farem, això. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto el tema de les bosses de plàstic. Tinc un problema. I és que mai em veureu amb una bossa de plàstic plena i agafant-la per les nanses.
Fa por, eh? Allò que et trenqui...
Sí, bàsicament perquè és això, tinc una por increïble quedar-me sense bossa enmig d'un lloc i que tothom em miri.
Sí.
A mi em passa també això, eh?
Sí,
comprat.
Sí.
I llavors... alguna vegada que porto alguna bossa de plàstic, perquè de vegades, mira, per qüestions de la vida, doncs n'has de portar, què faig? Doncs l'agafo a sota l'aixella.
Com sota l'aixella?
Aquí.
Incòmode.
Ah, o sigui, recolzada al pectoral, diguéssim, envoltada pel braç.
Val.
Com si abracessis algú.
Sí, exactament.
Sí, una cosa així.
Sí. Mira, no sé, són cosetes.
Sort que cada vegada hi ha menys bosses de plàstic.
Sí, això és veritat.
Ho dius la gent que...
Mireu, i ja em perdonareu, gent, però odio molt aquella gent que té una barba perfecta.
Gràcies.
I això no és just, això no és just. És una desigualtat molt injusta, t'he de dir. Perquè persones com jo...
Tu ets un imberbe estrany, eh?
Sí, efectivament.
Anem a explicar-ho per la ràdio. Tens com clapetes.
Sí, tinc clapetes. Llavors, tinc un problema a la pell i quan m'afaito, no...
Ai.
Em fa mal, em fa molt mal.
Et fa mal afaitar-te?
Fa molt mal. Per això de vegades em veieu que no vaig afaitat, però és perquè ara, a més amb el fred, la pell pateix molt més.
Segurament que hi ha productes per això.
Sí, segurament. Però ja ho tinc, ja ho tinc. La crema d'afaitar aloe vera, en plan, que sigui molt bona per la pell.
Però encara hi ha així...
Igualment, em faig molt mal.
Però saps què t'ajudaria? Posar-te crema hidratant a la cara cada nit.
Ja. L'únic que ja
no
sabeu, que,
afaitar,
que, ja sabeu que jo i els hàbits no ens portem gaire bé.
No, també és
millor.
Què et fa feliç, però?
Doncs, punt número 1, no escoltar la veu de TMB dient que la mascareta és obligatòria.
Molt de cas ja no li feia.
No. I dos, òbviament, no portar la mascareta al transport públic. Això és un gran què.
Sí, eh?
Sí.
Estàs content, eh?
Així veiem totes les cares.
Està bé. Propòsit d'ahir?
Doncs no em vaig fer un tatuatge.
Home.
No, al final es va allargar fent els altres i com que jo era l'últim, mira el que no pagava. Doncs vam quedar per un altre dia.
Mira el truc de l'Andreu, no pagar.
Ja ens ho explicaràs, doncs.
Sí.
Nou propòsit.
Doncs mireu, crec que he de tenir un ventall d'excuses més ben triades, perquè les de la feina ja no funcionen.
No.
Llavors vaig demanar a amics meus, digue'm alguna excusa que faci servir, que coli molt bé.
Però no t'he entès. Vols posar excuses a la feina o uses la feina per posar excuses?
No, uso la feina per posar excuses. Exacte. Efectivament. És a dir, ostres, és que avui al programa hem de gravar una cosa, sortiré més tard...
Ah!
M'entens?
Per no
t'entens. Ara t'entens.
És l'únic.
No, això t'anava a dir.
Ui,
però per això necessito una mica més de ventall, no només aquesta.
Ja te'n passaré. Jo tinc allà a dalt un Excel.
Ah, sí?
Sí, amb una llista de coses que he dit i que valen...
Doncs comparteix aquest Excel.
Vinga. Ja t'ho passaré, eh?
D'acord, Joan.
Adiós.
Adiós.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim també ara mateix la cara B d'aquest programa. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, per començar, parlem d'exàmens de conduir. I ens hem de posar seriosos. Ai. Perquè és un tràmit que fa...
Sí, eh?
Sí.
Fa canguero.
Vosaltres recordeu la primera vegada que us vau examinar de...
La primera i l'única.
Ah, val, perdona, eh? Sí. Ui, mira, de la conducció, perdona.
Jo no la recordo.
No? Perquè fa molts anys.
Perquè no tinc carnet de conduir.
És veritat, ja ho sabia, era per ajudar-te. No passa res.
No passa res. Jo abogo pel transport públic, sempre.
Clar.
I tant. Quan tu, Nina?
El, jo sí que recordo la meva primera vegada de l'examen pràctic.
Va anar bé o no?
No, fatal, horrible. Sí?
Què et va passar?
Mira, estava davant d'un pas de zebra i hi havia una persona amb una... Bé, és igual. Hi havia dues persones esperant per creuar. Sí. Jo em vaig aturar per deixar-les passar. No passaven, si passaven, no passaven, si passaven. I al final, quan jo arrenco per passar, perquè penso em suspendran per parada, doncs resulta que ells decideixen creuar. Això davant d'un hospital, aquestes, i anàvem crosses a la persona.
Són coses que mai passen, però quan t'estàs examinant...
Sempre,
passen.
Tu et va passar alguna d'aquestes, Núria?
No, la meva era molt evident, em vaig saltar una contínua.
Home!
Ui, Núria! Home. No, estava molt nerviosa, em tremolava les mans, els peus, i mira, va passar, però la segona
vam aprovar.
Tu, Pau?
Jo estic com el Joan, però sí, jo he intentat... És que és un tema...
Tu ho has intentat? Perquè jo ni intentar-ho,
És a dir, a veure, és que és una història molt llarga. És a dir, jo em vaig treure la teòrica a la tercera.
Sí.
I la pràctica vaig pujar dues vegades, i la segona... és a dir, era un pas de peatons i justament va passar una persona.
Mira, com la Nina.
Com jo.
Sí, sí, sí.
Bé, dit tot això, déu-n'hi-do, que més que res era per escalfar motors, mai més ben dit, sí. XD, val? Doncs avui us porto la història d'un home que va decidir presentar-se al seu examen de conduir d'una manera, no sé com dir-vos-ho, poc habitual.
Ai.
Poc adequada.
Poc adequada,
Sí.
Quina por.
Aneu-hi pensant, val? Molta atenció, perquè aquest home, el protagonista indiscutible de la història, es va presentar a l'examen del carnet de conduir, pràctic, parlem, conduint un cotxe.
Home! Home!
Escolta, amb el seu favor podríem dir que estava practicant.
Clar,
o no?
Sí.
O que anava molt confiat, volia demostrar això.
Clar,
que ja en sabia,
Cada dia ens superem més, és increïble.
Sí.
I la història, nois i noia, no té gaire misteri, Bàsicament, la Guàrdia Civil estava fent una inspecció a les instal·lacions de la Prefectura Provincial de Trànsit de Saragossa, quan va detectar, doncs, que aquest aspirant arribava al volant d'un cotxe abans d'examinar-se.
No et crec.
Sí.
No.
I clar, què va passar? Doncs que el van parar, el van identificar, i el mateix, el protagonista de la història, doncs, va confessar que efectivament que s'anava a presentar l'examen pràctic de conduir. Clar que sí.
Mira tu, punts no li van treure per això.
No, clar,
no els
va estar
tenia
de sort.
Encara.
Va estar de sort. És per això que després de la confessió i gràcies a diversos testimonis dels fets, doncs l'acusen d'un delicte contra la seguretat viària i, a més, els fets s'han posat en coneixement del jutjat de guàrdia de la capital aragonesa.
Mira tu la broma.
Sí. De moment, us he de dir que no sabem quines són les conseqüències d'aquest delicte, ens les podem imaginar, però el que sí que sabem és que aquest bon home a partir d'ara haurà d'optar per anar en bicicleta.
Sí.
Clar, perquè, és a dir, si a tu t'enxampen conduint abans de tenir el carnet, crec que t'has d'esperar no sé quants anys a examinar-te,
Sí.
I res, aquesta vindria a ser la història. Però tinc més cosetes.
Va, som-hi.
I en un dia com el d'avui també us vull preguntar. Us heu trobat mai diners pel carrer?
Sí.
Molts? És a dir, quina és la quantitat més gran que us heu trobat?
Jo la més gran són un bitllet de 50.
Home, déu-n'hi-do.
Jo dos bitllets de 20.
Dos bitllets, és a dir, 40, 50...
Jo un de 20.
Un de 20?
Sí, sí.
5 euros.
No està malament, també fa il·lusió, 5 euros.
Amb 5 euros pots fer coses.
Sí, sí, sí. Et dona per la inscripció del carnet de conduir.
Sí, sí. Ui. La inscripció de la inscripció.
La inscripció, posar el nom.
Ja està.
Punt.
Bé, dit això, aquesta és la pregunta que heu de respondre amb total sinceritat.
Va.
Si us trobéssiu, per exemple, per dir alguna quantitat, 2.000 euros al terra, què faríeu? Avisaríeu a la policia?
No. Has dit amb sinceritat, no?
Sí. No.
El problema és que jo penso que sí.
Clar que ho faria.
Desgraciadament, avisaria.
No, Joan Trias ha dit que no.
No, clar que ho faria, sí.
Tu, Pau?
Jo no.
A veure, és sí o no? La primera resposta que us ve al cap és la resposta. Per tant, tu has dit no.
No, saps què passa? Que jo m'ho he pensat perquè, ostres, blanquejar 2.000 euros no deu ser fàcil.
Clar, és que saber d'on surten aquests 2.000 euros...
Home, en efectiu.
Vas a fer la compra cada setmana amb aquells 2.000 euros.
I tu saps d'on surten aquests bitllets? Igual estan marcats,
És que és això, sí.
Marcats?
Si tu et trobes 2.000 euros, imagina't, Joan Trias, surt de la ràdio, està el tic-tic-tic-tic, es troba una bosseta i a dins hi han 2.000 euros en bitllets de 50, per exemple. Te'ls quedes o no?
Segurament els portaria a la policia.
Val.
Amb una penalització per la persona que els ha perdut.
Val, és a dir,
se'n quedaria el 50%.
La Nina ha dit que sí i en Pau ha dit... que sí. Tu, Andreu, que no?
Que no.
José. Bueno, escolta, més sincer.
Però faria un moment, faria...
No, no els tornaria.
És a dir, és aquesta penalització, home. Redueixes...
Bé, per sort...
Tu no has contestat, Núria?
Exacte.
No, jo els tornaria. Jo és que de bona
sort... Sí,
jo els tornaria.
Però bé, dit això, per sort, encara hi ha persones generoses, no com l'Andreu, que sí que tornarien els diners. És el cas de la Diane Gordon, una dona que es va trobar ni més ni menys que 15.000 dòlars pel carrer, que vindrien a ser uns 14.000 euros.
Poca broma.
I què va fer? Doncs tornar-los. Tot i que realment, segons hem pogut llegir, es trobava en una situació de necessitat i que, per tant, se'ls podia haver quedat. Sembla ser que la dona, tal com publica avui La Vanguardia, doncs, havia de caminar gairebé 5 quilòmetres al dia, anar i tornada des de la seva feina perquè se li va fer malbé el cotxe i, com us deia, no tenia recursos ni diners per comprar-ne un de nou. Què passa? Que va ser llavors quan en un d'aquests trajectes es va trobar al terra aquesta bossa que tenia, com us deia, 15.000 dòlars dins. Val? Una suma de diners que, cal dir, li podria haver anat molt bé per arreglar el cotxe.
Sí, ho diràs.
Sí. Però que, què va decidir? Doncs tornar a trucar a la policia. Val? Una decisió molt generosa, sí, per la seva part. Dit això, afortunadament no va ser massa difícil averiguar de qui eren aquests diners, ja que quan van arribar els agents de la policia, doncs es van trobar amb targetes de felicitacions a l'interior de la bossa, que estaven dirigides a una parella que s'havia casat aquell mateix dia.
Ai, veus que bé de tornar-ho, això?
Ai, sí, us ha agradat?
No, home, no, és que pobra gent, no, imagina't que va de viatge a noces i no té com pagar-ho.
No, està molt bé. Però és que espereu, perquè aquesta història ens porta a final feliç per partida doble.
Ai.
Val? I és que la dona de l'agent de policia que va respondre a la trucada de la Diane Gordon, la senyora que es va trobar a la bossa amb els diners, doncs va decidir crear la campanya GoFund. Ui, m'he liat una miqueta.
GoFund.
Sí, no, GoFund. Ah. Una campanya per recol·lectar diners per la Diana, la protagonista de la història, amb l'esperança d'ajudar-la a comprar-se un cotxe nou i agrair així el seu bon acte.
Ai.
I molta atenció, perquè encara queden persones bones al món, perquè gràcies a aquesta plataforma, només uns dies després, centenars d'usuaris ja havien donat 60.000 dòlars.
Oh! Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Una quantitat que ha permès, doncs, que Gordon s'hagi comprat un nou cotxe i alerta, perquè no estem parlant d'un Twingo, eh? Estem parlant d'un Jeep Compass.
Ep, compte.
Perdoneu, és que ho havia de dir.
No.
I li dona per un Jeep Compass i per un Rolex, també.
M'ha agradat molt aquesta història, perquè quin és el fons que ens deixa? Doncs que
les bones persones.
Que les bones persones, al final, sempre acaben tenint recompensa.
Tot et torna.
Exacte, tot et torna, és veritat.
Sí.
Acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta la mítica Beth Rodergas. Quinta macla, eh?
Ai, sí, tots ballant aquí.
Tots. I és que sí, senyores i senyors, aquest 2023 ja farà 20 anys des que la cantant i actriu catalana va representar Espanya al Festival d'Eurovisió amb aquest Dimer. 20 anys de carrera que ara la cantant ha decidit celebrar amb l'anunci d'una gira i un documental sobre aquesta mítica cançó que estem escoltant. Pel que fa al documental, es dirà Dime, Història de una canción, que sapigueu que el podrem veure a mitjans de maig, coincidint amb el Festival d'Eurovisió. És així?
Efectivament.
És així. I que ho podrem veure a través de la plataforma digital Radio Televisión Española. Però espereu, perquè això no és tot, eh? Ai. Perquè, a banda del documental, doncs Beth també ha confirmat que està preparant el seu nou concert espectacle, que segura serà un repàs i homenatge als seus 20 anys de carrera, una trobada amb les seves cançons més significatives i amb altres moments importants de la seva trajectòria, tant teatral, perquè recordem, Beth és actriu també, sí, com personal. Per tant, avui hem d'acabar aquesta secció amb aquest Dime, cançó que crec que tot el món es sap.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
I Beth, que si no fas res, escolta, mi vols passar-te per la caravana?
Ens encantaria.
Aquí tens un espai, sí.
Puedo hacer, ¿cómo te puedo tener?
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para pam. Nina Bustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio Un Català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Doncs, Joan, si m'ho permets, mentre agafes aire de nou,
sí.
Ens posem en una situació... Sí. Saps que ahir van venir els d'Impro Show?
Sí.
Doncs avui fem una mica d'impro entre tots i totes.
Ai, que jo no tinc ni idea,
Ens posem en situació. Estem tenint una conversa de WhatsApp amb una persona que ens importa.
Sí.
Ja sigui familiar, amic, parella...
Sí.
Sí? I ens respon amb un missatge ben senzill que diu... Oc, punt.
Ui.
Ui.
Si hi ha punt, encara pitjor.
Sí?
Sí.
Ara ho parlarem.
Efectivament.
En aquest moment, què penseu? Què penseu? Que està pensant alguna cosa bona? És a dir, una manera senzilla de dir d'acord... O que va, la cosa va més enllà.
Jo crec que va més enllà, que algú dolent hi ha aquí, eh?
Veus l'ull que hem fet abans?
Sí, 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 aquest oc.
Sí,
digue'm,
avui...
No, és que, digue'm, fes-me una pregunta. Sí, a l'atzar, eh?
Joan, com estàs?
Home, aviam.
Sí, sí, fem-ho amb això, ja veuràs.
Oc.
No, així no.
No?
Clar, pensa com diries bé, jo et diria oc. Però és igual, sí.
Val.
És igual, no ho estem fent gaire bé, eh? Tu i jo hem fet teatre, Joan.
Sí, sí, fem-ho bé.
Vale,
oblideu això que hem fet.
Sí.
I fem-ho bé. I, Nina Agustí, m'acompanyes a fer un cafè?
Oc.
Uf. Fatal.
És una mica... No, jo ho faria més rotllo... Joan, saps què m'ha passat? Avui m'ha fet molta il·lusió venir a la ràdio i veure l'Andreu amb una dessuadora nova.
Oc.
Home, no t'enfadis, que tu també portes un jersei molt maco.
Sona malament.
Veus?
Sona malament.
Veus? No ens ha acabat de sortir gaire bé, eh? Deixem els professionals millor
sempre.
Això de l'impro, eh? Avui la pregunta del dia, volem saber què en pensa la gent d'un missatge com aquest i quina interpretació li donen, eh? Quin significat.
Sí.
Escoltem primer què vol dir això per la gent més gran.
Significa, bueno, bé, correcte, és correcte.
Oc, ni idea.
Ni idea.
No
sabries donar-li cap interpretació ni res.
No.
Res i senzill.
Res i senzill.
Un d'acord de tota la vida.
Sí.
Però què passa si anem a buscar els més joves dels carrers de Sants?
Ai.
Ens diran el mateix?
Compte.
Què significa per ells i elles un oc acabat en punt?
Que s'ha enfadat, perquè mai es posa el punt.
Está enfadado, serio. Simplemente no quieres responder más.
Cortante, como si realmente... O sea, como si hubiera ofendido lo que hubiera dicho, ¿no?
Para mí, o sea, es como que si estuviese disgustado. Así como que si estuviese desinteresado en la conversación.
A ver, normalmente cuando ya el punt final es con borde, ¿sabes?
Veus?
Punt final.
No, és que el punt diu molt, aquest punt, eh?
Hi ha un noi que diu, mai es posa el punt.
Hmm.
Perquè, clar, si poses el punt, llavors està realment
fatal.
Enfadat,
sí.
D'acord? Clar, aquí hi ha una clara diferència entre el que pensen els més grans i els més joves. És obvi, moltes vegades hem parlat d'aquesta famosa bretxa digital.
Sí.
I avui, a la pregunta del dia, en parlem. I en missatges com aquests és quan més palesa es fa aquesta bretxa digital, no? I aleshores hem volgut afegir una pregunta més pels joves.
Val.
I és com detecteu que els grans tenen una manera molt diferent d'entendre els missatges de WhatsApp?
Bona.
Vols
aquesta.
Escoltar?
Sí, tant.
Vinga.
Escriuen molt més sec els adults.
Sí, las personas más grandes escriben completo. En cambio, las más jóvenes siempre tratan de, ¿cómo se llama?, de reducir, de usar muletillas y todo esto, ¿sí?
También pienso lo mismo.
A l'ortografia.
A l'ortografia? Però perquè escriuen millor, pitjor o...?
Més lent.
Que escriben completo y los de ahora escribimos con muchos stickers, emojis, fotos, tratamos de enviar más audios también.
Sí.
Abuelos.
Sí.
Vale, ¿en qué lo notas?
Pues que como que tus padres, como la cierta otra generación, no entienden mucho la comunicación, sobre todo con emojis o expresiones, ¿no? Así que utilizamos nosotros y son como mucho más como si estuvieran redactando una carta por WhatsApp, sí.
Bien.
A mi m'ha agradat la noia aquesta, que ha dit, sembla que estiguin redactant una carta per WhatsApp.
Sí, que allò és escribiendo,
sí.
Escribiendo...
I potser te l'envia demà.
Ok.
Sí.
Sí. Això també passa, això també passa molt. O el noi que ha dit que ho nota molt per l'ortografia perquè escriuen més lent.
Aquest noi, mira,
compte.
Un aplaudiment. Perquè, pobret meu, em sap molt de greu, però allò de l'ortografia i que em digui que és perquè van lents, no perquè escriguin malament o bé. Res, aquí es comencen a veure traces, de com els grans tenen una manera diferent de comunicar-se.
Sabeu que anaves a dir tares. Digues.
No, tares, no. No. Traces d'aquesta comunicació de grans versus joves, no?
Sí.
I com els joves saben que això passa i que a vegades els tocarà fer un pas per ensenyar i apropar tot el seu llenguatge als pares, mares, tiets, tietes, avis i àvies.
Sí.
han ensenyat mai als seus grans a utilitzar alguna de les eines que disposa el canal de missatgeria? Mm-hmm. És a dir, pel WhatsApp. De fet, m'estic posant com molt correcte, eh?
Però, no, està molt ben explicat, Nina.
Escoltem-ho.
Li han hagut d'ensenyar alguna cosa de WhatsApp, de com funciona?
No. Fa molts anys que l'utilitzo.
Sí. Bueno, en què a vegades no m'aclareixo els missatges que em donen els meus fills per el WhatsApp, per exemple.
T'han hagut d'ensenyar alguna cosa als teus fills?
Sí, a vegades. No ho sé, alguna terminologia d'aquestes de youtuber i aquest tipus de coses.
Que sembla que s'expressa d'una altra manera, que l'oc no és massa correcte.
I amb què ho ha identificat vostè en el dia a dia?
Jo segueix utilitzant l'oc.
Doncs aquesta és la resposta dels nostres grans, que de fet m'ha agradat molt, sí, i llavors sí. L'he volgut remarcar, no?
Molt interessant,
sí, la veritat. M'ha agradat molt aquesta filosofia de jo seguiré utilitzant l'oc,
i ja està. I m'està ensenyant terminologia de youtubers i coses d'aquestes.
Sí.
Està molt bé, això, també.
Sí. Moltes classes magistrals per aquí, i clar, la gent gran també té més coses a dir.
Home, i tant.
Perquè en què noten ells la comunicació que no és igual quan parlen amb els joves que amb algú de la seva edat.
Clar.
Què els han ensenyat? Doncs prepareu-vos, perquè aquí ve un petit plot twist, un canvi de guió. I ara...
ara ho has fet tu, això, eh?
El què?
Parlar de joves grans, diguem-ne. Ve un plot twist,
Sí, ve un petit plot twist, però perquè senzillament...
Gir de guió.
Veiem l'altra cara de moneda.
Vale.
Vinga.
No.
Senzillament, la cara d'ensenyar als joves. Ara escoltarem els joves com què ensenyen als nostres grans, d'acord? Entre altres coses, no el tenim? El tenim,
el tenim? Sí, el tenim.
El recuperem?
Ara
sí? Ara escoltarem els joves què ensenyen als seus
3,
grans.
3, 2, 1...
Li han hagut d'ensenyar alguna cosa de WhatsApp, de com funciona?
No. Fa molts anys que l'utilitzo.
Sí. Bueno, en què a vegades no m'aclareixo els missatges que em donen els meus fills per el WhatsApp, per exemple.
T'han hagut d'ensenyar alguna cosa als teus fills?
Sí, a vegades. No ho sé, alguna terminologia d'aquestes de youtuber i aquest tipus de coses.
Que sembla que s'expressa d'una altra manera, que l'oc no és massa correcte.
I amb què ho ha identificat vostè en el dia a dia?
Jo segueixo utilitzant l'oc.
Res, s'ha repetit el tall, però no passa res,
és que valia molt
són
la pena.
Coses del directe.
No, valia molt la pena.
Valia molt la pena perquè ens agrada la gent gran que ens expliqui aquestes coses. I després d'aquest zasca, no, a tota la joventut, ara toca donar pas al...
El bonus track.
Escolen els missatges, Avui al Bonus Track tenim una petita tertúlia d'unes noies universitàries que comenten el significat d'aquest primer missatge que hem estat analitzant, aquest oc acabat en punt, i alerta perquè tenim una noia que usa aquest tipus de missatges i dona un altre punt de vista a tot plegat. La reacció de les seves amigues, doncs, la veritat és que és per escoltar-la, Sí, vinga, va.
Està enfadat, no?
O que són mis padres, no?
Sí.
Que...
Depèn del context.
No, és mensatge de padres, si no.
És boomer.
O per la confiança també pots dir ok.
Ok, okay. Cuando sí.
Sí. Si no li senta
claro, mal. Claro, yo que sé, con mi pareja, te voy a buscar ahora ok. No? ¿Qué más le ponéis?
O sigui, que tu sí que ets de posar ok, eh?
Yo sí.
Qualsevol persona. O hi ha d'haver confiança.
Depende con confiança.
Pero si yo te pongo ok punto algo, no notarías que igual...
A ver, el punto...
Es que depende de la que el punto
es pues puede ser que sea irónico también.
Vale.
Llega hasta este punto de...
En plan de mensaje rápido, oye, ves a recoger a tu hermano. Oh.
¿Per què és boomer?
No, però en plan,
perquè es van amb monosíl·labs.
Sí. Escriu amb monosíl·labs.
O amb el pulgar hacia arriba.
Sí, la diferència més gran que heu notat amb els vostres és això.
No tienen la necessitat de mostrar tanta cercanía por mensajes y tal, y entonces tampoco les da un poco igual, ¿sabes?
De usar los emoticonos.
Los emoticonos.
Heu hagut d'ensenyar mai a algú a utilitzar el WhatsApp?
Sí. Pues com es guardaven els stickers, com en plan on havies d'anar per enviar-los.
Com t'envien fotos.
Com compartir un contacte.
Exacte. Ubicació.
Ubicació en directe, els hi heu ensenyat mai?
No, ja no ho intentem. No, jo crec que no ho entendrien gaire.
Ni ho intentem,
ja no ho intenten. Home. Això realment és una mica trist,
Sí.
Si ho pensem.
Sí.
Digue'm.
Jo sempre he dit que em faria gran i notaria que em faria gran quan hi hagin coses d'aquestes que ja no entengui. Això ja ha començat a passar.
Ja ens has començat a preguntar coses d'aquestes,
sí,
ara,
aquí. Sí, com es guarden els stickers i totes aquestes coses.
Com s'arxiven els xats.
Etcètera.
Que no passa res, eh? Estem aquí per això. O sigui, jo penso que
estem
els joves...
Estem aquí per aprendre'n, eh?
Que els joves hauríem de fer sempre aquest pas.
Sí, eh?
Home, no?
Sí, tant.
A mi no fa res. De fet, ens regalen aquells típics elogis, no, de
que bien lo haces todo i que bien lo sabes todo, no? Això molts pares sempre m'ho diuen.
Veus?
I res, això. Ara sí, escoltar la veu del poble. Cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és en Daniel Cruz, responsable d'anàlisi i transformació digital de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bona tarda, Daniel.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me, Nina i Joan.
A tu, per atendre'ns. De què parlem quan parlem de la bretxa digital?
Doncs la bretxa digital, a diferència del que heu estat així comentant durant els últims minuts de la tertúlia, no fa només referència a la desigualtat.
Daniel, perdona, farem una cosa. No sé si portes el mans lliures al telèfon o si el pots desconnectar al mans lliures perquè et sentirem bastant millor.
Ara sí.
Que...
Perfecte. No, disculpeu. No, volia comentar que la bretxa digital sí que fa referència a una desigualtat en l'accés i l'ús de les tecnologies, però que només us heu centrat en un aspecte que és en l'aspecte de l'edat. Però també hi ha altres bretxes que volia incidir, com ara la socioeconòmica, la geogràfica, l'educativa o fins i tot la de gènere, que són aspectes que també influeixen en la percepció de com fem servir les tecnologies, perquè ara estic parlant de com la gent jove doncs, té una facilitat d'accés i, en canvi, la gent gran té més dificultats. Però si potser ens fixem en gent que té més recursos socioeconòmics o una millor posició social econòmica, possiblement tingui més facilitat d'haver entrat a les noves tecnologies prèviament i s'hagi adaptat més fàcilment que gent que ha tingut menys recursos, no?
Fins a quin punt és perillós, Daniel, que això passi tenint en compte que el món va irrefutablement cap aquí, cap al món de la tecnologia?
Sí, degut a que cada cop es fan servir les noves tecnologies, noves, referint-nos a les comunicacions de forma digital, com pot ser un correu electrònic, una pàgina web, des de fa ja més de 20 anys, noves és un terme relatiu. Sí que és veritat que, com a tecnologia, sempre hi haurà novetats. Llavors, el que ha d'haver-hi és una implicació per part de polítiques públiques que promoguin a l'educació digital de totes les persones perquè no deixin ningú enrere i ningú fora d'aquesta relació, com ara, per exemple, amb l'administració pública. Si has de demanar cita per anar al metge o si has de tramitar una baixa a través del portal de l'aplicació, si ningú t'ho ha explicat perquè no hi ha hagut una formació a part pública, és difícil que una persona sense cap educació no té la necessitat d'haver-ho sabut fer i pot quedar-se fora d'aquesta realitat, d'aquesta relació amb l'administració i amb la vida real.
La recent pandèmia, Daniel, ha fet que tot això s'acceleri més?
Sí, la pandèmia ha accelerat tot el procés que s'estava portant a terme durant els darrers 10-5 anys, però és que la pandèmia ha accelerat i amb dades dels recents estudis diríem que ha accelerat, diuen que al voltant de 10 anys, el que trigaríem a fer en 10 anys, la pandèmia l'ha accelerat. Segurament, per nosaltres, la gent més jove i la gent que ens escolta, que és més jove, segur que no, però per a molta gent la primera videotrucada la va fer durant la pandèmia.
Clar.
I va ser degut a que no tenia cap altra opció per veure això a familiars o amics.
Clar, Daniel, perquè, per exemple, WhatsApp, que és on ens estàvem centrant avui, no?, la pregunta del dia, es va crear l'any 2009 i ha anat evolucionant, òbviament, però ja té bastants anys de vida. Com és possible que encara existeixin aquest tipus de confusions en el seu ús general, per exemple?
Més que per la tecnologia en si, perquè al final el WhatsApp no deixa de ser una evolució de l'SMS, que també ja tenia molts més anys, és més pel context i el llenguatge que fem servir. Una persona que escriu amb punts, comes i sense falta d'ortografia, bueno, doncs, com heu comentat amb la gent que heu entrevistat, doncs, es pot considerar la gent gran. En canvi, no té per què, o sigui, simplement és una comunicació formal amb un aspecte que ja és informal, que es considera com un llenguatge informal, com una conversa amb persona que pots cometre aquests errors i no està en compte. Llavors, més que la tecnologia, és el context. Llavors, igual que ara pot ser boomer fer servir un GIF, fa 5 anys només era com estava molt de moda. I de la mateixa manera, doncs, un sticker que ara està... Això, tothom ho fa servir, o la gent jove el fa servir, i els nostres pares no. Quan els nostres pares ho sàpiguen fer servir, o nosaltres, o no, el Joan que comentava, que no sabia guardar-lo, doncs, quan ell sàpiga, doncs, hi haurà una nova manera de comunicar-se que ja, per la gent jove, d'aquell moment, ja serà això antic.
Clar.
És més pel context, més que per la tecnologia en si.
Llavors hem de ser conscients que sempre hi haurà aquesta distància entre grans i joves?
La distància sempre hi haurà perquè la novetat farà que hi hagi gent que vulgui explorar noves vies. De la mateixa manera que hi haurà nous tipus de creacions musicals, que el típic debat del rock dels anys 50 era millor que el dels 70 i la música actual és pitjor que la que es feia 20 anys. Bueno, sempre hi ha aquesta diferència de com nosaltres hem percebut en el nostre moment de màxima expansió, de la nostra manera de viure la vida quan érem joves, hem pensat que era la manera de fer-ho, l'única manera viable. Llavors, quan ha canviat, sempre hi ha hagut la sensació de que s'empitjora. Però això ha passat sempre i, evidentment, segurament segueix passant.
Daniel, com es pot lluitar contra la bretxa digital?
Com hem dit, el més important són les polítiques públiques. Nosaltres, des del sindicat, el que animem, per exemple, a les empreses que estan digitalitzant els seus negocis i que estan fent un procés d'adaptar-se a les noves tecnologies, el que ha de fer abans d'acomiadar la gent, per exemple, perquè diuen que no es poden adaptar o que no s'han pogut adaptar, fer-los una formació de forma prèvia perquè puguin dur a terme les noves funcions en aquest nou marc de noves tecnologies. Tu no pots esperar que una persona sàpiga fer totes les coses que encara no ni tan sols han inventat o no ha tingut la formació. Clar. Llavors ha de ser l'administració pública, a través de la societat civil organitzada, que impulsem aquesta nova formació de la digitalització i que, ja et dic, si tu obligues a que la gent faci tràmits a través de les aplicacions, primer de tot, ha d'haver una formació prèvia. Si no, obligaràs a que molta gent es quedi enrere sense poder tenir accés a beques, sense poder tenir accés a l'assegurança de metge o moltes coses del dia a dia.
Daniel Cruz, responsable d'anàlisi i transformació digital de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies i que vagi molt bé el programa.
Gràcies, Daniel. 6 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida parlem amb el doctor Jeffrey Lazarus sobre mascaretes, vacunes i Covid. Fins ara.
Ràdio Estel. Planifiquem, invertim i transformem Rodalies en grans actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i millorar el rendiment de les infraestructures. I com que estem treballant per a tu, executem obres com la duplicació de via entre Parets del Vallès i la Garriga, el nou ramal d'accés a l'aeroport del Prat i la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe. ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Nou minuts que passen de 3:45 de la tarda. No sortim de la caravana perquè volem parlar de la fi de les mascaretes i també de les vacunes. Avui s'ha aplicat aquest final de les mascaretes als transports públics després que ahir ho aprovés el Consell de Ministres. Avui ha entrat en vigor després de ser publicat al BOE. Però aquesta ha comportat més dubtes que certeses. En quins llocs l'haurem de continuar portant? És el millor moment per aixecar aquesta obligatorietat? I a tot això, com estan anant les campanyes de vacunació? Per respondre a totes aquestes qüestions, ja és amb nosaltres el doctor Jeffrey Lazarus, cap del grup de recerca de sistemes de salut i codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes DISEC Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa. Jeffrey Lazarus, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Por los que hacen del trabajo sucio.
Doctor Lázaro, si quería preguntarle primero de todo, de hecho entraba solo en el estudio y le hacía esta pregunta fuera de micrófono, porque yo creo que a veces tenemos mucho en la cabeza los ciudadanos que esto ya está, que ya hemos salido de la pandemia, que el COVID casi ya no existe, y tengo la sensación que no acaba de ser así del todo, ¿no?
Bueno, lo siento mucho y este no es un caso de disparar al mensajero, pero estamos en pandemia.
Seguimos en pandemia.
Seguimos en pandemia, no como antes, pero hay gente enfermo, hay gente con COVID persistente, hay transmisión en la comunidad, hay gente en el hospital con y por COVID. Eso no quiere decir que no estamos en un lugar mucho mejor. Mucha gente vacunado, hemos aprendido mucho del virus, pero estamos todavía en pandemia, sí.
¿Es el mejor momento a día de hoy para sacar la obligatoriedad de la mascarilla?
Bueno, hace muchísimo frío ahora en Barcelona. Yo no puedo pensar en un peor día para quitar la mascarilla. ¿Por qué? Porque estamos adentro cuando hace frío. Y no solo por la transmisión del virus, sino también por los virus de influenza, por la RSV, que la mascarilla no es perfecto, pero protege contra la transmisión de cualquier virus que transmite por el aire. Así que en el invierno, quitar el uso en medios de transporte público no tiene mucho sentido. Tampoco es mucha molestia ponerlo en el bus, ponerlo en el tren. Se trata de proteger a los vulnerables, a la gente más susceptible al virus.
Es lo que decimos siempre, ¿no? La mascarilla nos protege a nosotros, sí, pero sobre todo tenemos que pensar en los demás, ¿no?
Es exactamente así. Yo no entiendo. Yo, bueno, entiendo los políticos porque quieren pasar página, pero no entiendo cómo un Ministerio de Sanidad, que ya lo tenemos, ya estamos acostumbrados. Yo estaba en el bus hoy y había menos gente con mascarilla, pero todavía
hay gente con
mascarilla. Y tampoco molesta mucho, pero ayuda mucho.
A ver si me explico, porque también se han vivido ciertas incongruencias respecto a la mascarilla. Un día como hoy tenemos que hablar porque hay mucha gente que se la ha quitado, otra gente que la sigue usando. Se quita la mascarilla en transporte público, que se usaba hasta ahora, pero yo no entendía, por ejemplo, yo mismo, no entendía por qué tenía que usar mascarilla en el transporte público mientras iba, por ejemplo, hacia el Palau Sant Jordi en un concierto donde podía no llevarla con 15.000 personas al lado.
Bueno, tienes toda la razón, y esas son decisiones económicos, relaciones con los negocios, donde el Estado tiene más control, que será el transporte público, pues han decidido que todo el mundo tiene derecho de ir en transporte público. Si la gente vulnerable quiere ir a un concierto en el Palau, pues tienen que pensar si están en un grupo de riesgo y si realmente vale la pena arriesgar.
¿La mascarilla tendría que haber venido para quedarse?
Bueno, no me gusta decir que sí, pero por lo menos en el invierno, cuando tenemos mucho influenza, este año mucho RSV, cuando seguimos en la pandemia de COVID-19, yo, por ejemplo, hubiera esperado hasta Semana Santa, por ejemplo. Lo que sí es problemático es que todavía veo gente llevando la mascarilla andando solos en la calle. Eso es absolutamente innecesario. Un grupo parado en la calle, si eres de un grupo vulnerable, tienes una comorbilidad como diabetes, eres muy mayor, vale. Pero andando en la calle no sirve para nada. Así que el gobierno ha fallado mucho en explicar cómo funciona la mascarilla y cómo utilizarlo. De hecho, España es uno de los pocos países en el mundo que ha requerido el uso de la mascarilla afuera, incluso esquiando y en la playa.
Antes me ha hablado, doctor, un poco de la efectividad de la mascarilla. ¿Es efectiva contra todos los virus respiratorios, por ejemplo?
Sí, sí. No 100%, pero tiene protección. ¿Cuánto es reducción de daño, reducción de transmisión? Así que gente vacunado se protege contra síntomas severos. Con la mascarilla proteges contra la transmisión. Todos juntos, lo que llamamos en inglés el vaccine plus approach, pues así se puede parar la pandemia.
Doctor Lázaro, a la larga, ahora nos lo decía, como han quitado la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público, habrá gente que la lleve, gente que no. Supongo que pierde efectividad la mascarilla en un entorno cerrado, donde hay gente que la lleva y se protege, y protege a los demás, y hay gente que no la lleva.
Obviamente, porque hay más virus en el lugar cerrado con poca ventilación, tal como un tren o un autobús.
Pongamos un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, yo me encuentro ahora en un vagón de tren donde la mayoría de gente no está llevando mascarilla, pero yo uso mascarilla. Sí. ¿Tiene sentido que yo la lleve?
Ayudará algo, pero no tanto. Si luego abres la ventana un poco o las puertas se abren mucho, pues ayuda. Pero bueno, la efectividad baja muchísimo porque hay mucho virus en el aire y en algún momento lo quitas para comer o beber algo y estás en un vagón del tren lleno de virus. Sí, hay gente infectada, claro.
Déjame preguntarle también cómo se mide el grado de vulnerabilidad donde usar mascarilla. Lo digo porque hoy sabíamos también, gracias a la publicación en el BOE, que en ópticas o en centros auditivos la mascarilla ya no es obligatoria, que lo era también. pero sigue siendo efectiva o así. Lo han impuesto de obligatoriedad en centros de dentistas, por ejemplo, o de reproducción asistida. ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Cómo se mide esta vulnerabilidad?
Bueno, hay estudios que lo miran y luego los políticos toman la decisión que toman. Por ejemplo, sería importante llevarlo en la farmacia. En general, cuando vamos, y creo que todos escuchando han ido a la farmacia, no es un lugar donde te pasas la tarde. Uh-huh. Vas, compras, sales. Es poco tiempo. Pero vas, si no estás comprando pasta de dientes, probablemente vas porque necesitas alguna medicina. Así que eso no quiere decir que eres más vulnerable, pero vaya, la gente allí tiene más probabilidad de ser vulnerable o ser infectados porque están allí para una razón. Pues en farmacia yo diría que sí. Dentista, todo que está relacionado con el sistema sanitario, o sea, obviamente hospitales y clínicos, pero también farmacias, yo pienso que sí. Transporte público, obviamente que sí. Y hay gente que pueden pasar semanas sin ir a la farmacia, sin ir en transporte público, pues muy bien para ellos. Pero para la gente que van a la farmacia y van en el autobús, pues deben tener derecho de tener menos probabilidad de conseguir el virus.
Antes le preguntaba si la mascarilla había venido para quedarse. Me contestaba que tendría que quedarse, al menos en invierno, que es donde circulan más estos tipos de virus respiratorios. ¿Tendría que quedarse también en entornos frágiles como, por ejemplo, hospitales, residencias?
Sí, obviamente en residencias, mientras estamos donde estamos. O sea, en algún momento puede ser que ha cambiado la situación, pero ahora yo diría en las residencias, sobre todo de los más mayores, puede ser. Es verdad que la mayoría de los mayor que 80 están casi todos vacunados y con la dosis de refuerzo, pero la dosis de refuerzo no dura para siempre. Yo diría que la gente trabajando en residencias deberían llevarlo porque están yendo y viniendo y con mucha gente. Y claro, otra gente van a decir, un poco cínico, que se han quedado para siempre, pero ojalá en el cajón. Pero eso también es importante, y lo digo en serio, porque la gente debe tener su reposo, de su suministro de mascarillas, porque en el momento que hay un variante de interés o de preocupación, el gobierno debe poder cambiar la política muy rápido y decir, mira, lo hemos quitado porque creemos que la situación está bien, pero ahora nos están llegando noticias de China y todos lo vamos a llevar en estos lugares, hospitales, uh-huh, residencias, transporte público, etcétera, durante una semana mientras averiguamos la situación. Y el gobierno, o sea, hemos visto una falta de comunicación. Sale algo en la BOE y luego en los medios como ahora. Pero tienen que explicar a la gente. Eso no quiere decir que no puede volver. Eso no quiere decir que todavía, o sea, que no es necesario proteger a los vulnerables o no es necesario vacunarse.
¿Tenemos que estar pendientes todavía de si surge alguna nueva variante de COVID?
Absolutamente. Mira la situación en China, que de repente hay muchísima transmisión en una población poco vacunado, con una vacuna menos efectiva de lo que nosotros tenemos. Y entonces, con esta población, lo que llamamos naive, muy vulnerable, con tanta transmisión, existe la posibilidad de una mutación de interés. La probabilidad no, pero la posibilidad sí. Entonces, Europa tenía que haber tomado una decisión en común. En vez de eso, vimos un país, vamos a testar los chinos, pero solo si llegan directamente de China. Si hacen escala en Frankfurt, no hay test. En España, bueno, vamos a hacer un test para los que llegan de China, pero si están vacunados, bien. Pero si no tienen la dosis de refuerzo, no importa. Ya sabemos que la inmunidad baja. Los mensajes a la población aquí en España es complicado. Hay que explicar, haberse vacunado hace un año no sirve para mucho ahora, uh-huh, si no tiene la dosis de refuerzo. Y entonces la ministra sale y dice, bueno, están vacunados, no hay problema. Y eso no es verdad.
Ahora, doctor, igual me dice, me está diciendo una barbaridad, ¿eh? Yo solo le pregunto, hay algunos países que intentaron hacer política de COVID cero, lo que se llamó política de COVID cero, que es intentar desplazar lo más posible el virus de la sociedad, ¿no? Esto se ha practicado en Australia, donde ha funcionado, creo, ¿no?
Sí.
Y se ha practicado en China, donde no ha funcionado. ¿Es posible todavía practicar este tipo de política?
El cero COVID es imposible practicar, es lamentablemente. Al principio de la pandemia tenía razón, aunque habían problemas, eso creó otros problemas. Australianos que no podían mover a casa durante un año y cosas exagerados, en vez de ponerles en un cuarentena y hacer tests y vacunas, etc. Pero el COVID cero ahora es imposible, es ubiquito, está por todo el virus. Eso no quiere decir que no podemos proteger a los vulnerables y a nosotros mismos, porque al proteger a una persona joven, fuerte, en buena condición física, etc., es proteger a esa persona de transmitirlo a una persona más vulnerable. Así que todos tenemos un rol.
Yo sé que los científicos no tenéis esa bola de cristal que nos gustaría a los periodistas que tuvieran los científicos. No la tienen, malauradamente no la tienen. Pero sí quiero preguntarle, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿podemos vislumbrar un final de pandemia a corto, medio, largo término?
Si lo tomamos en serio, yo creo que sí. Pero si seguimos diciendo a la población que no hay que preocuparse para nada, ni prepararse, y por lo menos hay que prepararse. O sea, no queremos que la población viva con miedo. Pero prepararse, sí, para poder reaccionar rápido. Si fortalecemos el sistema sanitario, cosa que falta ahora en España, porque vamos atrás. Se conoce España como un país con los mejores sistemas de sanidad en el mundo. Y digo sistemas porque el sistema en Cataluña es distinto de Navarra, es distinto de lo federal. Es fenomenal. Pero hemos sufrido mucho. Hay enfermeras que no quieren volver a trabajar. Hay gente que tenía que haber sido diagnosticado en 2020 y 2021 que no estaban. Eso sabemos. Ha bajado un 20% el número de diagnosticados con cáncer. Un número que suele ser estable. Entonces, fortalecer el sistema sanitario, fortalecer los laboratorios para secuenciar los casos positivos, nos deja en una buena situación, preparados. Yo no veo que lo están haciendo suficientemente bien eso en España y en otros países. Y si lo hacemos bien en España, no ayuda tanto si no lo están haciendo en otros países.
Hemos aprendido desde las instituciones, pero también como sociedad, ¿eh? Hemos aprendido a la hora de dar una posible respuesta a una posible nueva pandemia?
Bueno,
o a un rebrote de esta misma pandemia.
Voy a decirlo así, que sabíamos incluso antes de esta pandemia qué hacer. Otra cosa es por qué no lo hicimos. Los gobiernos se hablan, hay expertos en una red muy bien organizada de la OMS, donde yo trabajaba 11 años, que lleva desde 2005, con una red muy fuerte. Sabíamos lo que estaba pasando en Italia, cuando todavía en marzo no habíamos tomado precauciones. Así que sabemos y seguimos publicando, incluso últimamente en Nature, un grupo de 400 personas que lideraba, que de 100 países, qué hacer. Pero no lo hacemos. Así que tenemos las recomendaciones, tenemos las herramientas, pero no estamos suficientemente preparados todavía.
Me hablaba antes de las vacunas. Enseguida hablamos de las vacunas. Le quiero hacer una última pregunta sobre las mascarillas, porque yo creo que todavía también sigue habiendo mucho entre la sociedad esta percepción, ¿eh? Una de las dudas que surgían en el tema del fin de las mascarillas se encuentra a la hora de viajar, y es que España es de los pocos que mantenía la mascarilla dentro de los aviones en espacio aéreo español. ¿Nos hemos pasado de precavidos? Lo digo porque hay mucha gente que lo piensa esto.
Bueno, yo que viajo mucho, creo que fue fenomenal. Es acordar a la gente que estamos en pandemia y políticos van a tomar ciertas decisiones y la mascarilla nos acuerda. Bueno, a mí no me gusta la mascarilla, no conozco a nadie que realmente le gusta llevar la mascarilla, y entonces tenemos que pensar en cómo podemos cambiar estructuras. Por ejemplo, un medidor de CO2, por ejemplo, en el estudio donde estamos ahora. Mejorar la ventilación.
Que
lo tienes. Entonces, claro, en lugares de bajos recursos, un medidor de CO2 es muy barato. En otros se puede poner un filtro de aire, que es, claro, más costoso. Y con todo eso, no será necesario la mascarilla, o casi nunca. Entonces, el gobierno tiene que tener un plan publicado de cómo mejorar el aire en interiores, tal como tenemos planes de cómo mejorar bajar la contaminación y mejorar el aire afuera. Entonces yo estoy esperando este plan para España para mejorar.
Si tuviéramos que fijarnos en algún país europeo que me dijese, doctor, es que este país europeo lo ha hecho bien, ¿cuál sería?
Al principio, como había comentado muchas veces, lo hizo muy bien en Dinamarca. Los políticos salieron conjuntamente. Primera ministra, ministro de Exteriores, ¿por qué vamos a cerrar la frontera? Por esas razones. ¿Por qué estamos cerrando las escuelas? Ministro de Educación explicando. En vez de mandar un epidemiólogo hablando de los números, pues mandaron incluso un epidemiólogo, pero un conjunto de políticos cada semana. Todo el país paró y se vieron la ronda de prensa donde explica qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer en ciertas situaciones posibles. La gente también siguieron, vamos a decir, los órdenes, cosa que es otra cosa, es un país más homógeno, más pequeño, y así, bueno, básicamente no tenían que llevar mascarillas, tenían muy pocos casos, y cuando empezaron a vacunar, vacunaron muy rápido. Se puede comparar Dinamarca no tanto con España por tamaño de población, pero con Cataluña aproximadamente, y me acuerdo en Dinamarca, y yo hablo danés y pasaba mucho tiempo allí, pues porque está la sede de la OMS ahí para Europa, pues la gente vacunando como loco en enero 2021 y aquí no vamos a vacunar el domingo, que tenemos reyes, yo también me gusta reyes, pero en plena pandemia de emergencia con tanta gente muriendo, pues hay que vacunar. Así que ese país lo hizo bien, luego pasaron página como uno de los primeros y creo que eso fue un gran error.
Ahora me hablaba de las vacunas de nuevo. ¿En qué momento se encuentra la pauta de vacunación en nuestro país? ¿Vamos a un ritmo bueno?
Bueno, para los más mayores, como decía, más que 80, pues vamos muy bien. Para el resto del país vamos fatal.
Fatal, ¿eh?
Sí, acabo de hablar ayer con representantes del CDC en los Estados Unidos y igual ahí, pues con la dosis de refuerzo van muy mal. Y estamos viendo mucha gente que, bueno, lo tratan como una influenza y, claro, si sufres un poco parece una influenza, pero este virus deja muchas huellas. El COVID persistente es algo muy serio, incluso en España. Ahora creo que casi todos conocemos a alguien que ha tenido síntomas más que 30 días. La influenza, en la mayoría de la población, no funciona así. No deja a la gente así con problemas cardiológicos, hasta neurológicos, como deja COVID.
Intuyo, doctor, que no habríamos logrado el número necesario para tener controlada la pandemia por lo que hace a la vacunación, ¿no?
Bueno, al principio de la pandemia pensábamos que iba a actuar como otro virus y con vacunar 70, 75, 80% pudiéramos pararlo. Uh-huh. Luego aprendimos que así no funciona y que necesitamos más que 90% vacunados para prevenir los síntomas severos. Y ahora con la dosis de refuerzo hay mucha gente muy expuestos.
Cap del grup de recerca de sistemes de salut, codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes d'IS Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa. Doctor Jeffrey Lazarus, ha sido un placer hablar con usted hoy de todo lo que está pasando en nuestro país por lo que hace a la pandemia. Que vaya muy bien.
Merci.